sintonia d'un racó de lectura, com sempre ens acompanya la Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal. Què tal? Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Què ens expliques avui?
Doncs explico una activitat que tenim demà i porto novetats de novel·la en català.
Molt bé. Abans, però, Cristina, si et sembla, recordem que va tenir lloc el lliurament de premis del concurs literari
sí. De
la 8a edició, un acte doncs, que va anar molt bé tot, no?
Sí, sí, la veritat que al final vam tenir bon temps, ho vam fer allà a la Pedrera l'Elias, va ser un acte molt maco, la veritat que la Pedrera acompanya molt, és un lloc xulíssim, no sé com explicar-lo,
sí.
I va anar molt bé, sí, sí, va anar molt bé.
I també doncs, es va presentar el llibre de la Teresa Duc, La llum de l'impostor.
Sí, es va presentar aquest dia que també vam tenir una treva, el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, després de tanta pluja, aquell dia va fer bo. I va venir la Teresa Duc a presentar La llum de l'impostor, la tercera part de les històries, les aventures de la Mimi, a la plaça de la Sardana. I també la veritat que agrair a tothom que ens acompanya a totes les activitats que fem, que per ser un dia a les 11 del matí va venir bastantes persones a acompanyar la Teresa. I molt agraïda a la Teresa també, perquè tenia una agenda molt apretada. Aquell dia de Sant Jordi havia d'estar a Tarragona, havia d'estar a Reus, i com sempre és la nostra autora de capçalera i no ens va fallar, no.
Molt bé, doncs quina és la propera activitat de la biblioteca?
Doncs la propera activitat és el Club de Lectura de Novel·la, que no hem parat de fer-lo, i aquest cop parlarem de La trena o La trenza, de la Letizia Colombiani, que és un llibre que a mi personalment m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, ja fa temps que el vaig llegir, i de fet aquest llibre l'he proposat especialment perquè crec que tothom se l'hauria de llegir. És un llibre curtet, el tenim a la biblioteca, per si el voleu llegir, independentment de l'activitat. I és un llibre molt curtet, que es llegeix en dos dies, i bueno, doncs, és la història de tres dones, cadascuna d'elles d'un continent diferent, d'un estatus social diferent, però que les seves vides s'acaben entrellaçant com una trena. I bueno, no diré més, només que cada capítol parla, va alternant, no?, la vida de cadascuna d'elles, i bueno, doncs això us ho recomano perquè a més dona molt, és un llibre molt, molt maco i que dona molt per parlar.
Club de lectura que es farà de forma presencial, Cristina?
Sí, 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 ja l'hem retomat de forma presencial. Aquesta és la segona sessió presencialment i ho fem en grups molt, molt, molt reduïts, amb la distància social recomanada i tots amb mascareta i, clar, ja no tenim ni cafè, ni pastes, ni res d'això, fins que no tornem a la normalitat, que ja queda poquet.
Esperem. I també ens parlaràs d'algunes novetats que hi podem trobar a la biblioteca.
Sí, he portat unes quantes novetats que ja em pararàs perquè jo no tinc fre i agafo tot el que trobo. Hem rebut ara, des d'ahir, moltes novetats en català. Llavors he portat unes quantes novel·les en català, que molt són bé. Molt recomanables també.
Doncs digue'ns.
Doncs mira, la primera es diu Ulls de nit, de la Sílvia Cantos. I bueno, la Sílvia Cantos va néixer a Argentona l'any 80... i és una apassionada dels llibres i una entusiasta de les noves tecnologies i les infinites possibilitats que semblen tenir. És l'alma mater del programa de ràdio Històries, que fa 11 temporades que està en antena, i del blog de recomanacions literàries que es diu Us Recomano. Està implicada en molts projectes de promoció de la lectura i, per damunt de tot, és una lectora compulsiva. I diu, un viatge positano canviarà la vida de la Lia completament, descobrirà el sexe i l'amor, tot i que les millors històries no duren per sempre. Les absències condicionen el seu caràcter. Però, gràcies a les amigues, als llibres i a una ferma cuirassa protectora que s'autoimposa, tirarà endavant, mantenint viva l'esperança secreta de retrobar-se amb en Joan, qui sap si algun dia. Doncs aquesta és una de les novetats que tenim.
Ulls de nit,
Ulls de nit.
Més novetats.
Un altre es diu El Dofí, del Mark Haddon, que el Mark Haddon es va fer famós pel curiós incident del gos a mitjanit. I, bueno, el Mark Haddon va néixer a Northampton l'any 63, és il·lustrador, és pintor, és poeta i professor d'escriptura creativa i es va convertir en un dels narradors més reconeguts del món amb el curiós incident del gos a mitjanit, obra per la qual ha rebut nombrosos premis i ha estat adaptada al teatre i al cinema. També ha destacat com a autor de literatura infantil i juvenil i ha fet fortuna com a guionista televisiu, motiu pel qual ha estat reconegut amb el prestigiós premi BAFTA. Doncs aquesta és l'última novel·la, que es diu El Dofí, i us llegeixo la sinopsi.
Molt bé.
Diu, una bella història d'amor i una aventura marítima capaç de fer surar el lector per sobre d'un món tan violent com enjornador. Des que la seva mare va morir en un tràgic accident aeri, l'Angèlica ha crescut en una bombolla, aïllada del món, envoltada de luxes i sota l'atenta vigilància del seu pare. Però quan el jove Darius aconsegueix traspassar els murs del seu fortí, descobreix un secret que posarà en joc la seva vida. A partir d'aquest moment, tots dos emprendran una aventura que els transportarà a la Grècia clàssica i a un mar ple de naufragis, plagues, pirates i palaus. Sota l'atenta mirada dels déus, el destí dels dos joves els mantindrà units per un fil invisible capaç de viatjar en el temps i salvar-los per sempre.
També, doncs, molt interessant, no?
També, també.
Uh-huh. El Dofí.
El Dofí.
Més novetats.
Més novetats. Una altra és A la carretera, del Jack Kerouac. El Jack Kerouac va néixer a Lowell, Massachusetts. Com es diu Massachusetts?
Així
es diu, bé.
Com ho has dit? Com ho has dit?
Massachusetts.
Sí, no? Sí, com ho has dit tu? Ara no em sortirà. Sí.
L'any 22. I va néixer a Sant Petersburg l'any 69. El seu nom real era Jean-Louis Lebris de Kerouac. Kerouac. M'ha sortit superguai, eh?
Super. Jo crec que podíem fer unes lliçons així d'idiomes, tu i jo.
Sí, sí, total. No sé com no m'has proposat mai fer un programa en anglès.
Sí, és que ho podríem fer, tranquil·lament. Tu i jo ho podríem fer.
Bueno, continuem.
Sí, sí, vinga.
Va créixer en el si d'una família franco-canadenca profundament catòlica. Va començar a escriure ficció als 11 anys i va decidir convertir-se en escriptor en fer-ne 17, influït per l'obra de William Saroyan i d'Ernest Hemingway. La seva habilitat per al futbol americà li va servir per accedir a una beca a la Universitat de Columbia, Nova York. Una lesió greu va interrompre-li la carrera esportiva i va optar per abandonar la universitat durant el seu segon any. Llavors va descobrir l'obra de Thomas Wolfe i va començar a treballar a la Marina Mercant i després a la Marina, d'on va ser expulsat. Aquesta mena d'experiències, entre d'altres, el van dur a crear la prosa espontània, que es reflectirà en llibres com On the Road, de l'any 51, The Subterraneans, l'any 53, o The Dharma Booms, l'any 57. Aquesta tècnica d'escriptura pretenia reflectir l'experiència mística del viatger nord-americà i les vivències d'una generació que més endavant s'etiquetaria amb l'adjectiu beat, una generació de la qual Kerouac va ser figura central juntament amb autors com ara Allen Ginsberg, William Burroughs o Lucien Carr. Va morir als 47 anys d'una hemorràgia interna derivada de la cirrosi que patia.
Doncs explica'ns la sinopsi, Cristina.
Sal Paradise i Dean Moriarty es coneixen l'hivern de 1947 a Nova York. En Sal, un estudiant deprimit i amb aspiracions literàries, se sent captivat per l'actitud salvatge i temerària d'en Dean. Tots dos emprenen un viatge frenètic per tots els racons d'Amèrica del Nord. El viatge s'esdevindrà una recerca hedonista de la llibertat a través del sexe, l'alcohol, les drogues i el jazz, una experiència que el canviarà per sempre.
Més novetats.
Més novetats. L'últim de la Camila Läckberg, que es diu Dones que no perdonen. I bueno, la Camila Läckberg, jo crec que ja es coneix moltíssim, perquè té moltíssims llibres de crims,
sí,
sobretot, i s'agafa moltíssim a la biblioteca. O sigui, té un munt de seguidors.
Sí.
La Camila Läckberg va néixer a Chalfaklar l'any 74. No es pot dir el seu... És que és sueca. O sigui,
sí,
és impossible.
Sí, sí, ho has dit bé.
Ho he dit bé, eh? Sí, que sí? Sí. Bueno, ja he aprovat. Sí, sí. És l'autora de novel·la negra escandinava més popular del món. Amb més de 26 milions d'exemplars venuts mundialment, les seves obres han assolit el reconeixement de la crítica i dels lectors als 60 països on han estat publicades, i també dels principals premis de novel·la negra. El llegeixo la sinopsi de l'última, que es diu Dones que no perdonen. Camila Läckberg esborra la frontera entre el bé i el mal en un thriller excepcional i addictiu sobre la venjança de tres dones que decideixen lluitar per les seves vides. L'Ingrid va renunciar a la seva carrera professional per tenir cura de la seva filla, mentre el seu marit es convertia en cap de redacció d'un dels diaris més influents de Suècia. La Birgitta és mestra d'escola, tothom l'adora, però ningú no sap l'infern que viu a casa. La Victoria és una dona russa casada per internet amb un suec de poble alcoholitzat i en la distància explica contes de fades a la seva mare. A ulls del món, les seves vides són perfectes, però totes tres viuen sotmeses a la voluntat i al desig dels seus marits. Fins que arriba un dia que prenen una decisió. elles no seran les properes. Portades al límit i sense conèixer-se, troben el pla perfecte per aconseguir la llibertat.
Doncs també segur que és interessant.
Sí, molt.
Perquè tot el que escriu la Camila...
Lackberg.
Lackberg, doncs, no?
Sí, sí, sí.
Són d'aquelles coses si que et fan pensar i et mantenen així
sí,
amb la intriga.
Són molt addictives. I a més aquesta novel·la és curteta, per lo que ella normalment escriu, és curteta. La veritat que també molt recomanable.
Vinga. Dues més.
Dues més, que també són molt curtes, aquestes novel·les. És novel·la curta i també molt recomanables, com tot el que porto, que això ho havia de dir, perquè sempre ho dic.
Sí.
Aquesta és El càstig, de Guillem Sala. I, bueno, el Guillem Sala va néixer a Barcelona l'any 74. És professor de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va guanyar el Premi Documenta amb Imagina un carrer, editat per l'editorial Empúries, l'any 2007. I l'any 2019 va publicar La fuga de l'home cranc a l'altra editorial. Ha escrit relats i novel·les juvenils i guions de cinema documental i de ficció. I actualment viu al barri de la Sagrera. I, bueno, la sinopsi del càstig. La Sandra és professora en un institut del barri de Sant Andreu. Fa dos anys que surt amb l'Albert, un escriptor que li havia fet de professor a la universitat i no acaba d'enamorar-se'n. A l'institut hi ha un company que podria ser l'home ideal i a classe hi té un alumne, l'Ethan, que necessita la seva ajuda. Però la Sandra arrossega des de petita una relació turbulenta amb la seva família i està en guerra contra ella mateixa. El càstig és una novel·la crua i vibrant, escrita amb una naturalitat inusual i amb dos personatges principals inoblidables.
Molt bé, El càstig. I anem amb l'última novetat que ens has portat avui.
I l'última novetat que he portat és d'un autor que es diu David Funkinos, que el van fer també a un club de lectura. Vam fer una obra Charlotte d'ell, que a mi em va encantar i crec que va ser una de les que més ha agradat. Que tota l'obra, era una novel·la, però sí? Tota estava escrita com si fos un poema. I parles de la Charlotte, que és una noia, és una història real, que va ser una pintora, que no se sap absolutament res d'ella, que era de l'època nazi i que va viure fins als 21 o 22 anys. I va tenir una obra molt extensa. I la veritat que després vam estar buscant informació per internet i és molt, molt interessant i ho recomano molt, la de Charlotte. I aquesta, que és la nova, es diu Dues germanes i també molt, molt recomanable. Bueno, el David Funkinos va néixer a París l'any 74, va estudiar lletres a la Sorbona i es va formar com a músic de jazz. És autor de diverses novel·les, entre les quals destaca La delicadesa, que va suposar la seva consagració literària, i va ser adaptada al cinema pel mateix autor i el seu germà, Stefan Funkinos, interpretada per Audrey Tautou i François Demiens. L'Audrey Tautou és la de... com es diu? Sí. Tampoc te'n recordes, no?
No,
Amélie,
però sí.
Amélie. Edició 62 ha publicat Charlotte, que va tenir el premi Renaud i Joncourt de Licence. Mare meva, he d'estudiar idiomes. I la Biblioteca dels llibres rebutjats i Cap a la bellesa, que també la tenim a la biblioteca.
D'acord.
Bueno, llegeixo la sinopsi.
La sinopsi.
Professora en un institut, totes van de professors d'institut, ara
sí, ho veig.
No sé què passa.
Està de moda, o?
Sí, sí, sí. Professora en un institut, la Matilde, a la trentena, forma amb l'Etienne una parella feliç. Ella adora la seva feina i els alumnes i els transmet la seva passió per l'educació sentimental de Flaubert. D'un dia per l'altre, però, l'Etienne decideix trencar amb la Matilde i tornar amb un antic amor. L'univers de la jove s'enfondrà. Com no enfonsar-se davant d'un gir tan brusc com inacceptable? Com s'afrontarà el futur? Devastada, la Matilde refugia en la seva germana, la Gat, que l'acull al seu petit apartament amb el seu marit i la filla. Corsecada per l'abandonament i el dolor, però la relació entre les dues germanes es redefineix i les empeny a uns nous gigants força inquietants.
Molt bé, sí, sí. Doncs aquestes són algunes, només algunes.
Algunes,
de les novetats.
N'hi ha moltíssimes més allà a la Biblio. Si passeu per allà ja ho veureu, que tenim dues taules plenes de novetats.
Molt bé. Tornem dimarts vinent, Cristina.
Molt bé.
Gràcies.
A tu.
Adéu.
Adéu.